Bona nit. Això és Game Over.
Bueno, nois i noies, avui ens trobem aquí un dijous més. Jo sóc en Guillem.
Jo en Sergi.
I jo en Pol.
I avui us portem unes quantes notícies molt interessants relacionades amb el món de Twitch, els streamings, també amb la vida quotidiana i com poden afectar els videojocs. Una cosa que sí que és veritat que portem parlant ja uns quants programes, però tot i això van sorgir noves notícies molt interessants i molt boniques de veure, i és el que farem avui. Així que sense res més que dir, comencem el programa d'avui. Bueno, Pol, ens podries explicar una miqueta de què tracta aquesta primera notícia?
Doncs sí, una dona de 80 anys va ser rehén d'un home que va intentar segrestar-la a casa seva. A Chicago, una dona que es deia Dancy Holt va ser segrestada el 5 de febrer a la seva pròpia casa quan un home va aparèixer a casa seva i la va amenaçar i va estar segrestada, segons ella diu, a la seva pròpia casa. I diu que només la va amenaçar. Ara, el que ve és... aquesta dona i la seva filla s'enviaven cada dia els resultats d'un joc anomenat Wordle, que es tracta d'anar fent paraules amb lletres que et diuen. Doncs bé, al veure la filla que la seva mare, de 80 anys, no li enviava els resultats que havia fet el dia anterior, va començar a estranyar. I el dia següent va veure que tampoc li enviava i va decidir anar a la policia i denunciar que passava alguna cosa amb la seva mare. I els policies el que van fer va ser anar a casa d'aquesta dona de 80 anys i van veure aquest home de 32 anys, anomenat James Davis, i el van arrestar i al final va acabar com en un ensurt i no va arribar a passar res, ni cap agressió ni res. Però, gràcies als videojocs, van arribar a salvar una dona de 80 anys. Com ho veieu, això, Sergi?
Bueno, és una cosa que al final és una informació que si no t'arriba, ja sigui per alguna raó o per una altra. Jo crec que és una mica, de totes maneres, rebuscat, perquè el fet de que no t'enviïn un resultat d'un joc també pot esdevenir d'alguna altra cosa, com que li ha fallat la connexió o els servidors del joc s'han caigut o qualsevol altra cosa que no sigui relacionada tant amb un tema de violència o de segrestament com comentàvem. Sinó més aviat a un tema o bé informàtic o de problemes, diguem, tecnològics. També cal remarcar, no, que aquesta noia... la filla va fer molt bé d'anar a dir-ho, perquè al final, si no tens notícies, que ja no parlem de que no li vagi enviant un resultat, segurament tampoc li parlava ni li responia trucades ni res, doncs va fer molt bé, i la veritat que això serveix molt per el que seria prevenir, no, aquests casos de segrest o inclús de, diguem, de patir agressions físiques o psicològiques.
Tot i això, també cal afegir, no, que una altra vegada més veiem com les redes socials i aquest estil d'aplicacions influeixen en el benestar de les persones. És a dir, que la gran majoria de vegades t'ajudaran. Per exemple, en el cas com aquest, que hi ha que estaven jugant en un joc educatiu i que et fa conservar la memòria si ets d'una elevada edat, a sobre, si t'envies els resultats i veus doncs que mantens el contacte amb la teva filla i dos dies o tres no t'arriba i a sobre no has pogut parlar amb ella, doncs va fer molt bé la noia d'anar-ho a denunciar, no? I el fet també de que aquests jocs, vulguis o no, t'ofereixin una puntuació, és a dir, que hi hagi un pèl de compatibilitat, també serveixen per educar-te millor. No penses això, Pol?
Sí, perquè gràcies a que hi han hagut resultats en aquest videojoc ha fet que els pogués compartir amb la seva filla i que això ho pogués denunciar, ja que no li arribava el missatge. Doncs es veu que la policia va dir que aquest home de 32 anys tenia problemes mentals i que això va passar perquè estava passant en un mal temps de la seva vida, però això va acabar en un ensurt, ja que no li va fer ni mal a la dona de 80 anys ni li va passar res a ell. Oi, Sergi?
Sí, és molt important el que comentàvem de que els videojocs a vegades, i així també les xarxes socials, són mètodes de comunicació que no són tan explícits, no? Bueno, a vegades sí, no són tan explícits com els de la vida real, però, vull dir, a veure, és la vida real, sempre ho diem en persona, i poder a vegades la comunicació, i això que comentàvem, que poden haver-hi fallos tècnics, i pot ser que el missatge es quedi, diguem, penjat, i no arribi fins al punt que tinguis o bé cobertura o altres coses. Però el que sí que és molt important és això, que al final no haver-hi cap mena d'ensurt, i per sort es va quedar tot això, ens va quedar tot en una petita confusió.
També cal remarcar que això era un factor totalment aleatori, és a dir, que aquesta cosa et passarà una vegada cada 3 bilions de persones que viuen en el món els hi podrà passar. És una cosa molt aleatòria, però tot i això tornem a veure en aquest programa o en aquest estil de notícies com les xarxes socials afecten més positivament que no pas negativament. També sí que és veritat que, com ja hem parlat altres programes, poden haver-hi ciberbullings, etc. Però tot i això, el fet doncs, que et puguis comunicar amb una altra persona està molt bé i podem resoldre dubtes com aquests. Llavors, Pol, la meva pregunta és si aquests jocs dels quals m'has parlat, no, que pel que he pogut arribar a entendre era com un paraulejat, si estan pensats, diguéssim, per la gent amb més elevada edat, i doncs aquesta memòria, no?, fer que sorgeix, és a dir, que segueixi estant activa, o si és més per gent petita i que vagi prenent?
Jo, des del meu punt de vista, jo crec que és una mica de les dues bandes, però més educatiu, ja que és un joc on et força a fer servir el coco i intentar fer paraules amb les lletres que et diuen, com el paraulògic. I jo crec que està per les dues bandes bé, però per als nens petits sí que costa una mica més crear paraules, ja que no tenen tot el vocabulari disponible. Però, tot i això, fer paraules costa bastant, tot i saber-ne bastantes, i sempre en vas descobrint, oi, Sergi?
Sí, al final és molt interessant pels nens que encara estan aprenent l'ortografia del mateix idioma, que puguin anar descobrint noves paraules i aprenent noves coses, perquè és l'important, no? Al final anar aprenent i anar descobrint coses és molt important al dia a dia, i així, bueno, que segurament les coses que aprenguin els serviran per fer-ne d'altres, i són coses molt, diguem, destacables d'aquests estils de jocs educatius.
Vulguis o no, sigueu de l'edat que sigueu, el paraulògic o aquest estil de jocs és una cosa que us recomanem per sempre tenir la memòria activa, i no us costa res, doncs, una vegada al dia o dos, posar-vos a fer paraules i que el coco, doncs, estigui actiu. Sense res més que afegir, canviarem ja cap a la següent notícia.
Per parlar de la següent notícia, ens traslladarem un altre cop als Estats Units d'Amèrica. És estrany, no?, que passin coses allà. I, doncs bé, la notícia que portaré el dia d'avui és una notícia en la qual és molt remarcable, ja que és un fet, diguem, bastant notori en el que serien els videojocs i el món de les tecnologies digitals. Comentàvem abans, no, que les tecnologies sempre són per fer el bé, però en aquest cas hi ha hagut aquí un petit ensurt, el qual s'ha pogut resoldre sense problema, però hi han hagut certes complicacions. Tot això va començar el dia 22 de febrer a Nova Orleans. A Nova Orleans el que va passar bàsicament va ser que un noi d'aproximadament uns 7 anys, dit Jacob Wilser, va anar pel carrer i va demanar-li el mòbil a una dona gran d'uns 70 anys i li va dir que si li deixava trucar als seus pares que s'havia perdut. Què va passar? Doncs bé, quan li va facilitar el mòbil per poder-los trucar, el va desbloquejar amb l'empremta dactilar. I clar, quan tu desbloqueixes el mòbil amb aquest tipus de mecanisme, es desbloqueja tot perquè, diguem que tot va vinculat a que ets tu. Perquè si tu mateix el desbloqueixes, és evident que el que està fent servir allò ets tu. Doncs què va passar? Posteriorment de donar-li el mòbil perquè truqués, el noi no es va dirigir al que seria el gestor de trucades, no? No va anar a trucar. Va anar a l'aplicació bancària i va fer una transferència del 100% dels diners de la compte a una compte que ell tenia creada, bueno, en aquest cas era dels seus pares, i es va destapar això, que això era una, diguem, una associació i que es dedicaven a fer aquest tipus de xanxullos, no? Es dedicaven a fer aquest tipus d'estafes. Clar, llavors la dona no se'n va assabentar fins uns dies després que va anar a comissaria a denunciar-ho. El que aquí podria estar influint és que la dona va prendre, diguem, va ser amable a l'hora de donar-li el telèfon en plena confiança perquè truqués. Que això és una cosa que molta gent faria perquè no hi veu res dolent. Però el que sí que s'ha pogut veure és que aquest noi, clar, li va robar una quantitat notòria de diners, bueno, li va buidar la compte, però per la sort de la dona va aconseguir uns dies després que tots aquests diners fossin retornats i el noi bueno, no ingressés a un centre de menors perquè encara no té l'edat permesa, però que estigués vigilat i que els seus pares van rebre una multa de $1,200, que és una quantitat que no té res a veure amb el que va agafar, perquè va agafar quantitat molt molt més gran. Guillem, com ho veus això de que tu donant la confiança et puguin prendre tots els diners?
Aviam, sí que és veritat que són... Bueno, és que són... Tornem a parlar d'un cas molt poc probable de que et pugui arribar a passar. I per molt de que això sigui una associació, aquesta gent, bueno, segons els estudis psicològics que els hi han fet, que se'ls hi han fet posteriorment, els psicòlegs han remarcat, doncs, que es veien afectades pel videojoc, bueno, per les similituds del videojoc Grand Theft Auto. És a dir, que havien jugat massa en aquell videojoc o l'havien vist molt, i llavors havien pres mesures pensant-se, doncs, que la vida del videojoc passaria el mateix a la vida real. I doncs van fer aquesta, diguéssim, malifeta, per dir-ho d'una bona manera, robant tota aquesta quantitat de diners. Trobo perfecte les mesures que s'han pres actualment en el nen. Tot i això, la multa trobo que hauria de ser més grossa una vegada ja retornats els diners, tot i això, ja que bàsicament és com si robes algo, és que és el mateix, has robat aquells diners, doncs els pares poder no haurien d'anar a la presó, però el nen s'hauria de vigilar d'anar a un centre de menors. Tu, Pol, quina mesura prendries amb els pares i els fills?
Home, jo trobo... Hauria posat els fills fora de la custòdia dels pares i els hauria posat una multa bastant més grossa, perquè $1,200 comparat amb el que han fet jo trobo que és bastant poc. Tot i això, no sé si els pares estaven relacionats amb el crim, però està molt mal fet de que un nen amb tota la innocència del món vagi a demanar un telèfon per trucar als seus pares i robi tots els diners d'una compte del banc. I això ho trobo molt malament i trobo que és un cas d'aquests que passa molt poc i que no hauria de passar. Doncs això, no, Sergi?
Sí, això que comentaves és que bàsicament es veu que era una família desestructurada, sí. Diguem que l'única persona responsable del noi era el seu pare, que era un gran aficionat del joc mateix, com has comentat en Guillem, el joc Grand Theft Auto, i de tant que hi havia jugat, perquè havien jugat juntament, havien jugat conjuntament el mateix joc, han après unes conductes les quals s'han portat a terme a la vida real. I clar, és una cosa que ja sobrepassa els límits de la convivència entre persones, perquè això és una cosa que a la vida real és impensable de fer, però que si tens alguna mena d'addicció o alguna mena de problema mental, es pot arribar fent. Per exemple, en aquest cas ho hem vist, i en molts altres casos també es podria donar aquesta situació. Però cal també dir que és una cosa que passa pocs cops, tot i que pot ser que passi, ja ho estem veient.
Sí, sí que és veritat, doncs és això que diu el Sergi, que és molt, molt, però que molt poc probable, igual que l'anterior notícia, però pot arribar a passar. El fet de, doncs, que aquests videojocs es puguin arribar a vendre en aquest estil de persones, sí que és veritat que et posen allà la recomanació de si ets major d'edat o qualsevol estil d'aquestes coses, però tot i això, penso que si veus que, diguéssim, la família, inclús els nens, no estan bé psicològicament, diverses coses no se'ls hauria de permetre, ja que llavors agafen la influència, com per exemple en aquest cas han agafat la influència del Grand Theft Auto, però l'haguessin pogut agafar amb qualsevol altre joc. Imagineu-vos que l'agafen amb Call of Duty o qualsevol aquest estil de jocs que és només matar. Doncs s'hagués liat molt més. Menys mal que només va acabar així amb l'ensurt, no? De que al final llavors va acabar amb tots els diners la noia. Però tot i això és el que dic, que si psicològicament no estàs bé, poder s'hauria de fer una llei o no permetre vendre aquest estil de videojocs en aquestes persones pel fet de com pugui afectar llavors a la seva ment o inclús com els hi pugui afectar a ells i com ho retransmetren en aquesta societat. Llavors, Pol, tu creus que s'hauria de fer, diguéssim, aquest anàlisi psicològic abans de vendre un joc o si veus que psicològicament no poden, diguéssim, aquestes persones jugar un videojoc d'aquest estil perquè llavors poden prendre mesures a la vida real, creus que s'haurien de vetar, diguéssim, al vendre jocs a aquestes persones?
Home, sí, és que el que passa és que hi ha molta gent que s'influencia molt gràcies a coses com aquestes, com jocs o notícies o coses de l'estil, com per exemple el noi que va matar tota la seva família perquè li van treure el wifi després de suspendre 5 assignatures i que estava enganxat al Fortnite. Doncs aquell noi clarament no estava bé del coco. Per tant, jo crec que sí que s'hauria de restringir una mica i de veure que un videojoc pot afectar molt en aquests casos, que sí que són poc probables i que passen per sort poc, però que sempre poden passar, no, Sergi?
Sí, és això, no? Són casos puntuals, però jo això que deies, Guillem, de que s'hauria de vetar, al final això de fer un anàlisi psicològic, pensa que la quantitat de persones que, diguem, que no són aptes, bueno, no serien aptes per a fer això, ja que podrien tenir algunes conseqüències com aquestes que explicàvem, al final, com comentàvem, són mínimes. I no pots obligar, és molt complicat el procés de tenir que fer una anàlisi psicològica a tothom el qui vulgui comprar un joc, perquè seria una cosa, bàsicament, si de cada 100 n'hi ha, potser n'hi ha un. És una cosa que seria molt, seria pràcticament una tonteria, perquè no hauries de gastar 99 en va i no, diguem que no hi hauria cap mena de prosperitat en l'estudi que estiguessis fent. Tot i que s'hauria de buscar alguna manera la qual pogués fer, donar a entendre, no?, que hi ha certa gent que tingui, té més, diguem que li costa més assimilar el que és la realitat a el que és el videojoc i que no realitzi les accions que no s'haurien de fer a la vida real.
No, sí que és veritat que tens raó amb el fet aquest de que seria molt difícil, no?, de fer una anàlisi psicològica a tothom, però sí que és veritat que, és a dir, hi ha molta gent, no?, que consta, diguéssim, a la Seguretat Social o qualsevol lloc d'aquests, de salut, consta que té un problema psicològic. Doncs en aquest estil de persones, a lo millor, segons el problema que puguin arribar a tenir de retenir informació o alguna cosa d'aquest estil, doncs, no sé, al donar el DNI per comprar-lo, doncs que es vetés o qualsevol cosa. No sé tampoc, ja que, bueno, no sóc el venedor del game, diguéssim, i tampoc el jefe del game per anar fent anàlisis psicològics a tothom, però bueno, tot i això, com us hem dit, això passa una vegada cada 2 milions, 3 milions de persones, és molt poc probable, però bueno, sí que és veritat que sempre pot arribar a passar en aquest estil de famílies o persones psicològicament malament. Bueno, sense res més que afegir, passarem ja cap a la última notícia de la nit d'avui. Bueno, doncs, nois i noies, passem a l'última notícia de la nit d'avui. I bé, aquesta notícia, com us he dit al principi, tracta sobre el món de l'streaming. Però no només amb això, sinó que com vam poder presenciar aquest estiu passat, es va fer, bueno, finals d'estiu passat, es va fer una velada de l'any, la qual l'Ibai, diguéssim, era el jefe d'aquesta velada, i la va organitzar que diversos youtubers o gent coneguda per les redes socials es fessin un combat de boxeo entre ells. Bueno, tothom recordarà el mític combat que ja vam comentar entre Reven i el Millor, el qual va guanyar Revenant, un amic d'Ibai. I doncs bé, aquest any, a finals d'estiu, encara no se sap la data, però sí que ens han dit que seria a finals d'estiu, es repetirà aquesta velada de l'any. Després de veure l'èxit que va tenir, doncs Ibai ha decidit repetir-la. Ara, tot i això, hi haurà més CEOs que col·laboraran amb ell. I així, doncs bé, serà... Si ja va ser una cosa amb una producció espectacular, doncs aquest ja serà ara millor inclús. Doncs bé, nosaltres ara us venim a explicar quins són els principals combats i els que la gent més disfrutarà. Primer de tot, començarem amb el combat de Carola i Spurs. Doncs bé, l'streamer Carola, roleplayer, que molta gent coneix, actualment està amb un molt bon físic i lluitarà contra Spurs, una persona que també el coneixem molt pel roleplay, fent el personatge de Juan Demonio a Twitch, i també està molt bé físicament. A la roda de premsa va haver-hi molt beef i la majoria de gent, ja que es van fer diverses enquestes, va votar que guanyaria Carola. Tot i això, anem a escoltar, després de la roda de premsa, què va dir Carola d'un dels comentaris que havia fet Spursito a la roda de premsa.
Tampoco lo dijo muy a balda, pero me tocó los cojones. Lo de reírse un poquito de tú estás en Lugo y yo estoy con Sandor. Hombre, yo entiendo que necesites al mejor de España para ganar, ¿no? Es normal. Normal que tengas que necesitar al mejor de España, pero tampoco sabes tú lo que tengo yo allí o lo que hacen allí. Y subestimar al gimnasio está feo de cojones, ¿no? Porque yo no lo haría jamás tampoco con Sandor, más tonto sería, ¿no? Pero, ándate con ojito que igual llevas un susto, Spurs, que a veces pasa, solo te voy a decir. Así que, sea como sea...
Doncs bé, com heu pogut escoltar, Carola va respondre a Spurs sobre el gimnasio en el qual van a practicar per fer aquest combat, ja que és un combat pràcticament semiprofessional, i, vulguis o no... Va ser fer el que va fer Spursito de tirar-li del gimnasio. Bueno, nois i noies, passarem cap al següent combat.
El següent combat que tindrem a la velada de l'any 2 serà l'enfrontament entre Momo i Virus. Virus, ja sabem, mític streamer, mític youtuber de Clash Royale, entre moltes altres coses, que ara ja ha canviat una mica el contingut, debut a que Clash Royale ja no segueix tant, però sempre ens quedarà aquell record de quan jugava a Clash Royale. I bé, jugarà contra, bueno, es barallarà contra Momo, un streamer molt conegut també argentí de IRL. In real life fa streamings pel carrer o també acostuma a fer just chatting. Amic també de Sebastián Blazo, ja el coneixem, el de Nashei. I llavors també en aquest combat es veu que té moltes expectatives, ja que els dos estan en una forma considerable, i Virus ja va participar a l'última lluitant contra Jagger, en el qual no va poder guanyar, lamentablement, i va proclamar-se com a, diguem, com a perdedor de la batalla entre aquests dos. el que passarà en aquest combat és bàsicament que els dos tenen un hype molt gran, ja que es van tirar diversos tweets en beef i són coses que allò, no, que ja fa que hi hagin ganes i hi hagi salseo. I bueno, ja veurem com acaba. Jo la veritat que sóc bastant partidari de que guanyarà Virus. No sé com ho veieu, nois, però jo la veritat aposto per ell.
Sí, sí, jo també penso com tu. A més està en una forma física excel·lent,
sí.
I li treu uns quants quilos a Momo. La cosa doncs està molt bé. I doncs, bueno, Momo és una miqueta més tapon, diguéssim, que no pas Virus, que és bastant alt. Bueno, nois i noies, passem cap al següent combat de la velada de l'any.
Bueno, doncs el següent combat és de Paracetamol, una streamer molt coneguda per fer varietat de videojocs com Minecraft, League of Legends, entre molts altres, i Ari Gameplays, nòvia de Juan Carnizo i també coneguda streamer per fer varietat, també juga molt a Among Us, a Minecraft i aquests jocs, i també és bastant coneguda pel seu OnlyFans, que és bastant coneguda allà. Doncs jo en aquest combat no sé, però jo les veig les dues bastant en forma, bastant iguales, però no sé per què. Jo crec que potser la Ari Gameplays podria arribar a guanyar envers la Paracetamol, no? Com ho veieu?
Sí, jo també, jo penso molt igual que el Pol. I a més, a l'enquesta que es va fer en el streaming de Twitch, va guanyar Ari Gameplays amb un 57%, és a dir, que és la favorita pel públic. Tu, Sergi, amb qui vas?
Jo la veritat que crec que Ari Gameplays ho farà bé, perquè ja sabem que va fer sobre diversos comentaris sobre que la seva infància havia fet kickboxing i entre d'altres arts marcials, com per exemple podria ser el judo o el karate, tot i que confio més en Paracetamol, la veritat. És una streamer que crec que encara li queda molt per, diguem, per donar, no?, en aquesta velada de l'any, i crec que ho podrà fer molt bé. I si jo crec que si guanya, guanyaria molt la part, ja diguem, a part de guanyar el combat, guanyaria molt en el rànquing de streamings de Twitch i faria pujar una mica el que seria la seva audiència entre el seu reconeixement a la comunitat.
Ja veurem què passa. Bueno, passem en el penúltim combat de la velada de l'any 2. Doncs bé, el penúltim combat de la velada de l'any 2 serà Luzu, un streamer molt famós per jugar a Minecraft, una persona molt tranquil·la que representava que no havia de lluitar en aquestes, diguéssim, en aquestes baralles de boxeo. Doncs al final ha acabat lluitant contra Lolito Fernández, el mític jugador de Fortnite, el qual té un braç més gros que el cap de Luzu. Tothom aposta per ell, va guanyar l'enquesta, està millor físicament, així que haurem de veure el combat. Tot i això, és el gran favorit, Lolito, és que té un braç molt espectacular, la veritat, i ja veurem. Tu, Sergi, amb qui vas?
Clarament, també vaig amb Lolito i confio plenament en ell.
I tu, Pol?
Jo també, el Lolito, perquè des de físicament jo ja veig que guanyarà.
Doncs ja vau veure, tothom vota Lolito. Jo també ho veig així que ens haurem d'esperar per veure-ho. Ara passem cap a l'últim combat de la velada de l'any 2. A l'últim combat de la velada de l'any 2, el més esperat serà Jaime Lorente, l'actor de La Casa de Papel, Élite, etc., el qual feia de Denver, que lluitarà contra Mr. Jagger, a l'anterior guanyador de la velada de l'any 1. Tothom aposta per Mr. Jagger amb un 65% de vots a favor. Tot i això, Jaime Lorente també està molt bé físicament i diu que li agraden molt els reptes. Vosaltres, però, amb qui aneu, tu, Sergi?
Confiarem en l'actor,
Amb Jaime Lorente. Jo també vull que guanyi Jaime Lorente. I tu, Pol?
Jo confio bastant en Jagger perquè és un exjugador de rugby, em sembla, i jo el veig bastant fort per guanyar.
Bueno, la gent també va votar per Jagger, així que ho haurem de veure. Ara ja passem a despedir-nos del programa d'avui.
Sí, sí, pues.
Doncs bé, nois i noies, espero que el programa d'avui us hagi agradat molt. Ens veiem la setmana que ve aquí, a Game Over, a les 10:30. I doncs bé, recordar-vos que això és...
Game Over!